la llanterna màgica.
Què tal, com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova temporada de la llanterna màgica. Setembre és època d'inici de temporada i tornem amb les forces renovades després d'aquest període estival. Edició número 185 des dels nostres inicis i primera d'aquesta sisena temporada. La 74a edició del Festival de Canes es va tancar amb un bon palmarès, premiant els treballs d'autors com el tailandès Apichapong Wirasetakul, l'israelià Nadab Lapid i el japonès Yusuke Hamaguchi. Des de la seva projecció per la premsa, la pel·lícula Titan es va convertir instantàniament en el gran escàndol d'aquesta edició, amb la història d'una assassina en sèrie avesada al fetichisme de les quatre rodes. La directora francesa, Julia Ducournau, proposava un agermanament entre un imaginari salvatge i una provocadora subversió d'arquetipus de gènere tradicionals. Però el Festival de Canes va donar per molt més. Però abans de saber què és el que ens ha deixat l'edició d'enguany del festival, recordeu que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim una adreça de correu electrònic on podeu fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
I hi som tots? Doncs vinga, comencem!
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
El passat 6 de juliol va donar inici la 74a edició del Festival de Cine de Canes, un festival estimat per la majoria de cinèfils de tot el món. La gala de clausura, que celebrava 12 dies després, començava amb una equivocació. Només escoltar el seu nom, el president del jurat del festival i director de Haz lo que debas, Spike Lee, es va aixecar del seu seient i, sense atendre a l'ordre establert per la gala, va deixar anar el nom de la pel·lícula guanyadora de la Palma d'Or. La presentadora de la gala li va demanar a Lee el primer premi. Es referia a l'ordre d'entrega. Ell i els seus nervis van entendre una altra cosa. I d'aquesta forma va dir que la Palma d'Or era per... No va quedar clar si va acabar de pronunciar el títol. El cas és que l'actriu i directora Melanie Laurent, que seia al seu costat, el va haver d'interrompre per tal de que no acabés de pronunciar el títol de la pel·lícula guanyadora. Després d'aquesta notòria picada de pota i de presenciar les cares dels seus companys del jurat, que no tenia preu, la cerimònia va continuar endavant com estava previst. Finalment, la Palma d'Or a la millor pel·lícula de la secció oficial va ser entregada en l'última posició, com és tradició.
Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. Thought of you as my mountaintop. Thought of you as my peak. Thought of you as everything I've had but couldn't keep. I've had but couldn't keep. Linger on your pale. Linger on your pale blue eyes. I could make the world as pure and strange as what I see. I'd put you in the mirror I put in front of me. I put in front of me linger on.
La cerimònia va donar per molt, però abans d'endinsar-nos en la gala de clausura, recordar que una de les imatges més potents de la cerimònia d'inauguració va ser la de Pedro Almodóvar entregant la Palma d'Or d'Honor a Jodie Foster, després d'alabar la seva carrera artística. Poc abans d'aquest reconeixement especial, Foster havia recordat que feia 45 anys que Taxi Driver, la producció on va debutar amb només 12 anys, havia guanyat la Palma d'Or. D'aquesta forma, l'actriu manifestava que per ella era molt important tornar al Gran Teatre Lumière, el lloc on va donar inici la seva carrera. Almodóvar, abans de que Foster recollís el seu premi, li va dirigir unes paraules on feia menció a que en una època on les dones cineastes eren rares en el cinema, ella sempre havia sabut escollir els seus papers molt intel·ligentment, sabent crear el retrat d'una dona que mostra la seva força sense amagar les seves debilitats. Foster va explicar que després de 52 anys de carrera aprecia la creativitat que renova constantment el seu ofici, així com la màgia de les imatges, l'autenticitat de les emocions i la provocació, perquè el cine està per emocionar, connectar i transformar. i finalitzava dient que és per això que mai perdria la gratitud pel cinema. Mentre l'actriu i directora estatunidenca Jodie Foster va rebre la Palma d'Or d'Honor durant la cerimònia d'apertura, la nit del 17 de juliol, a la gala de clausura va ser el torn del cineasta italià Marco Bellocchio, que va rebre aquesta distinció per la seva fantàstica carrera. El director de 81 anys va rebre el premi de mans del seu compatriota Paolo Sorrentino, un altre habitual a la Croisette, per films com La Grande Bellezza i que va alabar d'ell que fos una persona que busca sense defallir conèixer el món i plantejar-se qüestions. Estaria hores observant la seva curiositat infantil, va dir Sorrentino. Aquesta curiositat és la que fa gran la seva carrera, la seva necessària rebel·lió. La participació de Bellocchio en aquesta 74a edició del Festival de Cannes ha estat completa. Va presentar la nova secció no competitiva Cannes Premiere, Mar può aspettare, un documental on intenta entendre el suïcidi del seu germà bessó als 29 anys. A més, el cineasta va oferir una classe magistral sobre la seva trajectòria.
Llanterna màgica, a Ràdio Sabadell.
Jed Karzal ha estat l'encarregat d'escriure la banda sonora del drama basat en fets reals, Nitram, producció de l'any 2021 dirigida per Justin Karzal i protagonitzada per Caleb Landry-Jones, Judy Davis, A.C. Davis i Anthony LaPaglia. La pel·lícula narra els fets que es van viure a la massacre de Port Arthur, a Tasmània, l'any 1996, on Mertie Bryan va ser el responsable de la mort de 35 persones i 23 ferits en un tiroteig, un dels més mortífers de la història d'Austràlia. No obstant, la pel·lícula no centra en aquest fatídic succés, sinó en els fets i circumstàncies que d'alguna manera el van acabar provocant. No és la primera vegada que el cine de Justin Carcel aborda esdeveniments violents. L'any 2011, a Los Asesinos de Snowtown, el director traçava un recorregut de John Banding, assassí en sèrie neonazi, que perseguia pedòfils i homosexuals als anys 90. I l'any 2020, a La verdadera història de la banda de Kelly, va portar-nos a la gran pantalla a Ned Kelly, un personatge del segle XIX, qüestionat per a uns i un assassí sanguinari per a altres. La producció, que es va projectar al llarg del festival, té prevista la seva estrena a Austràlia el 30 de setembre. El seu protagonista, Caleb Landry Jones, es va endur el premi a la millor interpretació masculina del festival. Per a Joachim Trier, cada pel·lícula és un experiment del llenguatge cinematogràfic. Després de provar el gènere fantàstic, amb Thelma, l'any 2017, el director presenta The Worst Person in the World i torna a la competició 6 anys després de L'amor és más fuerte que las bombas. El director noruec situa les seves càmeres a la ciutat d'Oslo, on fa deambular a Julie i els seus dimonis existencials. The Worst Person in the World s'anuncia com una rèplica de Oslo 31 d'agosto, que ja es va endur el premi en Certain Regard a l'edició del festival l'any 2011. Pel paper de Julie, la protagonista del film, Joachim Trier, va escollir a Renate Reinsve, que va participar a les tribulacions nocturnes d'Oslo 31 d'agosto. Es tracta d'una actriu reconeguda sobre les tables noruegues que interpreta per primera vegada en el cine el personatge que li dona títol a l'obra. A la pantalla l'acompanya Anders Danielsen Lee, actor i amic del director des de Reprise, el seu primer llargmetratge. Renate Reinsve ha estat reconeguda al festival amb el premi a la millor interpretació femenina. Descriure el món que ens envolta, els seus problemes actuals, les seves fissures quotidianes, aquest és un dels propòsits del cine. Cada any el Festival de Canes pren el pols a la nostra societat, reflecteix a les pantalles les preocupacions dels últims 3 anys, barrejant les inquietuds personals de les col·lectives en tots els continents. Pel seu 4 llargmetratge i el primer en competició, el cineasta israelià Nadav Lapid posa en escena a un director subjecte a la censura, autobiogràfic en certa mesura a la rodilla de Head, traducció literal del títol, el director ens submergeix en un càsting. Les joves actrius es succeeixen per interpretar a Ahed Tamami, la jove palestina que va ser notícia a tot el món l'any 2017 després de bufetejar a un soldat israelià. Davant la directora de càsting, les aspirants han de representar una escena on un general li destrossa el genoll a Ahed. El protagonista de la pel·lícula és el director d'aquest projecte de ficció que s'alça contra l'amenaça de la censura. Nadav Lapid denuncia les amenaces a la llibertat d'expressió. La producció es va endur el premi del jurat ex aequo. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind, then I look at you. And the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day.
La llanterna màgica.
11 anys després de rebre la Palma d'Or, per Tio Bummer recuerda sus vides passades, el cineasta tailandès Apichapong Werasethapul torna a la categoria principal del festival amb Memòria, la producció qualificada per alguns com una pel·lícula sensorial o la més hipnòtica i poètica de la competició, ens presenta a Jessica, personatge interpretat per Tilda Swinton, una botànica especialitzada en orquídies que decideix anar a visitar la seva germana malalta a Bogotà. Durant la seva estança, es fa amiga d'una arqueòloga francesa responsable de controlar la construcció d'un interminable túnel i d'un jove músic. Cada nit escolta un soroll que li ressona al cap i li impedeix dormir. Jessica es proposa descobrir l'origen d'aquest misteriós so que atormenta la seva ànima. La cinta ha estat rodada íntegrament a Colòmbia. A l'elenc trobem al costat de la britànica Tilda Swinton actors de la talla d'Aida Morales, Constanza Gutiérrez, Alberto Cardeño, Élic Díaz i Juan Pablo Urrego. La producció va compartir Premi Internacional del Jurat Exequo amb La Rodilla de Head, de la que us he parlat fa un moment. Hi ha una encantadora pel·lícula polonesa de l'any 1959 titulada Tren de Noche, dirigida per Jerzy Kawalerowicz, on un home i una dona viatgen junts en un compartiment d'un tren, malgrat no coneixes de res. L'estudiant finlandesa Laura i el miner rus Lioja acaben en una situació similar a Compartment No. 6, de Juho Kuusmanen. Ella viatja a la ciutat russa de Murmansk per visitar un jaciment arqueològic. En el transcurs del viatge, Laura se n'adona que el seu amant, que s'ha quedat a Moscou, no es preocupa gaire d'ella. Lioja es dirigeix al seu treball. La claustrofòbia que genera el petit compartiment és real i durant aquesta era de la pandèmia gairebé palpable. Aquest viatge té poc a veure amb els viatges que descriu Desireless a Voyage Voyage i molt més a la supervivència. Compartment Number 6 és una producció finlandesa en coproducció alemanya, estònia i russa que es va presentar a la competició oficial de Cannes i que es va endur el gran premi del jurat ex aequo. Encara que la música sempre ha caracteritzat l'obra tragicòmica de Leos Carax i ha esquitxat algunes de les seves pel·lícules, mai abans havia servit com a partitura d'un dels seus llargmetratges. Ara ho fa a Manet, una òpera cantada gairebé en la totalitat del seu metratge i que el cineasta ha dirigit fent seu el guió i les composicions del duet nord-americà Sparks. Es tracta de la història de Henry Yan, un monologuista i una cantant de fama mundial que han triomfat a Hollywood després d'enamorar-se perdudament. Les seves vides es transformen amb l'arribada de la seva primera filla, Annette, una nena amb un do natural i la promesa d'un destí excepcional. So may we start. So may we start. It's time to start. My time to start. They hope that it goes the way it's supposed to go. There's fear in them all, but they can't let it show. They're underprepared, but that may be enough. The budget is large, but still, it's not enough. So may we start.
La llanterna màgica. Ens encanta el cinema.
Després de passar per França amb El Pasado i Espanya amb Todos lo saben, el director iranià Asghar Farhadi torna al seu país a fer el que millor sap fer, demostrar-nos que les petites mentides es poden convertir en grans problemes. Un héroe, la seva nova producció amb la que va competir a Cannes, mostra com les xarxes socials no són tant una eina de comunicació com un mitjà per justificar decisions i accions. D'aquesta forma, la producció toca la fibra sensible de molts espectadors en qualsevol lloc del món. Farhadi, que ja va dirigir dues pel·lícules guanyadores d'un premi Òscar, així com dues mereixedores de l'Os de Berlín, l'un d'or i l'altre de plata, buscava afegir la Palma d'Or al seu seguit de distincions. Finalment, el jurat del festival, presidit per Spike Lee, va considerar que Un héroe era mereixedora del gran premi del jurat ex aequo, compartint aquest honor amb Memòria. Sempre és agradable veure un director dominant el seu estil particular. Farhadi és un mestre construint un castell de cartes sobre una base de mentides, augmentant la tensió fins que les cartes cauen inevitablement.
Una de esas noches sin final me trae tu voz cada mañana y otra vez me vuelve a despertar suave rumor de tus palabras. Son tus labios dulces como un mar de leche y miel, canela y cielo. Y en tus ojos cada amanecer parece arder mi piel de fuego. pensar vivir sin el ancho de tu espalda sobre mi sábana inquieta. Mirándote sonreír cuando tu boca se escapa para que yo me la beba. Cuando vuelva a amanecer, otra vez te escucharé decir mi nombre sin miedo. Y otra vez te besaré como besa esta mujer. Antes de decir te quiero. Pasarán los siglos y quizás seremos más lentos amando. Seguro tardaremos más en inventar nuevos abrazos. Y el relieve sobre nuestra piel será al alba yo te cantaré la misma copla de amor valiente. No puedo pensar vivir sin el ancho de tu espalda sobre mi sábana inquieta. Mirándote sonreír cuando tu boca se escapa para que yo me la beba. Cuando vuelva a amanecer, otra vez te escucharé decir mi nombre sin miedo. Y otra vez te besaré como besa esta mujer. De decir te quiero, le 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 le, de decir te quiero, le 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 le, de decir te quiero, de decir te quiero.
Des de l'inici del Festival de Cannes s'especulava amb el potencial polèmic de Titan, el nou treball de Julia Ducournau. La directora ja va remoure les ja remogudes aigües del terror francès l'any 2016 amb Crudo, la seva anterior producció com a directora. Si a la seva òpera prima, la jove cineasta gala es va atrevir a canviar un banal relat d'iniciació amb un esteticista estudi sobre el canibalisme, a Titan, la cineasta escala a un altre nivell. D'aquesta forma, Cannes va premiar amb el màxim guardó, la Palma d'Or, a un cine transgressor i pioner. La pel·lícula més polèmica i arriscada de les 24 competició explica la història d'Alexia, una assassina en sèrie que té relacions sexuals amb els cotxes fins que un bomber arriba a la seva vida i comença un procés d'humanització. Titan barreja la hibridació entre dona i màquina, l'amor pels cotxes i la cerca de la paternitat. I per avui, res més. Fins aquí el primer programa d'aquesta sisena temporada. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg del programa d'avui, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de la Llanterna Màgica. Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care?
Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had tanned the color of my hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. No one told me about her. What could I do? Well, no one told me about her, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had tanned the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. But it's too late to say you're sorry. Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas, a Ràdio Sabadell 94.6.